Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Too strung out on compliments, overdosed on confidence, started not to give a f*** and stop fearing the consequence, drinking every night because we drink to my accomplishments, faded way too long, I'm floating in and out of consciousness, and they saying I'm back, I'd agree with that, I just take my time with all this sh- I still believe in that, I had someone tell me I fell off, ooh, I needed that, and they wanna see me pick back up, well, where'd I leave it at, I know I exaggerated things.
Contenido es la nova novela del nostre convidat d'avui, una crítica desbocada a l'internet dels algoritmes, al consum irracional de contingut a les xarxes socials, els autors dels quals, per cert, en sabem ben poca cosa, una sàtira sobre el món de les startups de mitjans digitals a Barcelona i el mite també d'aquesta superació personal que molts arrosseguem i no sabem ben bé com portar. Contenido, editada per cert per Blacky Books, s'inspira en la història de la plataforma barcelonesa Playground, de la qual el nostre convidat d'avui en va ser un dels seus puntals durant molts anys, potser més del que ell potser hagués volgut. És l'escriptor, director de cinema i guionista Carlo Padial. Carlo, bona tarda, com
bona
estàs?
Bona tarda, què tal? Molt bé.
A veure, t'he de dir, Carlo, que, que llegint aquest llibre, que té una... Bé, la il·lustració de coberta és preciosa, que després intentarem desgranar, perquè com tot en aquest llibre és una mica críptica, m'he sentit molt desfasada, m'he sentit molt gran, perquè d'entrada no sabia què era això de Playground i això que més o menys em considero que estic al dia de les tendències d'internet. Per tant, si et sembla, Carlo, explica'ns d'entrada què va ser Playground, perquè aquest seria, si no m'equivoco, el punt de partida d'aquesta teva última novel·la.
Sí, Contenido està molt inspirat, és una novel·la satírica, com molt ben dius, està inspirada en un lloc real que va existir, en una startup, en un mitjà digital creat aquí a Barcelona, on jo vaig treballar molts anys, que es dedicava a generar continguts, com diu el títol del llibre, per publicar-los a Facebook, principalment. I va arribar a tenir més audiència i més seguidors a Facebook que, per exemple, el New York Times o que, per exemple, el País. O sigui, va arribar a ser una mena de cosa molt bèstia, que inclús els propis de Facebook es reunien internacionalment a San Francisco amb els jefes de Playground, perquè no acabaven d'entendre com s'havia generat un volum d'audiència i de negoci tan gran amb publicant continguts a Facebook, no? des de Barcelona.
Clar, a la novel·la el paral·lelisme de Playground és Zen Fire, no? Que és com tu l'anomenes. Què diries que va suposar Zen Fire o Playground a la realitat, al món real, pels mitjans de comunicació tradicionals? I explica'ns una mica quin paper hi vas jugar tu, perquè els que no hi estem massa basats, això del generar contingut és una cosa molt vasta, no? Vull dir que no ho acabem de saber abarcar.
Clar, bé, jo crec que Playground, i no només Playground perquè estava aquí a Barcelona, però Vice o BuzzFeed tants d'altres mitjans digitals, van crear una mena de pont entre el món antic i el món nou. És a dir, van ser els mitjans que van entendre abans que ningú, mitjans nous, que no pertanyien al legacy, que no pertanyien a grans grups editorials, que hi havia un món nou per explorar i que s'havia d'explorar per xarxes socials. És a dir, que hi havia tot un mercat que en aquell moment no estaven explorant ni el País, ni la Vanguardia, ni ningú, ni les ràdios, ni les teles, que consistia en adreçar-se a una audiència nova, millennial, que ja només es volia informar per xarxes socials. Estem parlant del 2013-2014.
Clar, fa 10 anys.
Fa 10 anys,
que és
clar.
Prehistòria,
però
no?
És un moment,
això
és un moment molt
digital.
Clau. És un moment molt clau, perquè és el moment on apareix el 4G en els mòbils i és el primer moment on pots veure vídeos en el teu mòbil. I això genera una mena de Far West, això genera una mena d'espai nou per explorar. I gent com Playground van ser els primers en entendre-ho i en generar molt negoci amb això, no? Jo, personalment, jo era un guionista, director, escriptor, tenia, no sé, 30 anys, no ho sé, és que no ho sé. I, I jo venia de tenir feines normals, jo venia d'intentar ser d'intentar i de ser-ho, guionista...
Com molts, no?, els que treballem a l'ofici, d'intentar ser...
Sí, com acumulant males experiències, com a guionista de tele... Com...
Perquè, perdona, això és el llibre, també ho llegim, és a dir, quan sí. De reali... no? pels que no hi estem massa basats, el que llegim al llibre vindria a ser bastant el que va ser la teva història.
Bueno, el llibre és una ficció, evidentment, jo, el protagonista del llibre és mallorquí, jo sóc d'aquí de Barcelona, jo no he estat a una secta com el protagonista del llibre, diguem que és una ficció, és una sàtira, però sí que agafa, com jo crec que li passa a tothom que escriu llibres i qui digui que no està mentint, elements de la seva pròpia vida, no? En el meu cas, ja et dic, jo era un guionista, havia fet guions per tele, i tenia la sensació de que no encaixava enlloc, de que crec que és una cosa molt generacional, la sensació com de que els carnets estaven una mica repartits, de que era molt difícil, de que sempre estaves començant, i en canvi, un lloc com Zenfire en el llibre, Playground en la realitat, t'oferia una possibilitat de ser important, no? Jo crec.
Playground ha perdut molta volada a tots aquests mitjans, aquestes startups digitals, no, aquests mitjans digitals, sí que és veritat que van tenir una bombolla fa 10 anys, eren en aquell moment, per dir-ho així, el gran desafiament dels mitjans tradicionals. Creus que han aconseguit plantar cara veritablement als mitjans tradicionals? Perquè, clar, Playground, no sé, avui en dia sí que és a Instagram, però no sé si té la volada que tenia o que pretenia tenir anys enrere.
Playground es va vendre a un grup latinoamericà, va tancar aquí a Barcelona, amb el que ja aquí no existeix, però continua publicant amb molt d'èxit des de Mèxic. Com et dic, jo crec que van ocupar un espai que no hi era i crec que van ser com pioners en una cosa que tothom se'n va fotre molt, per dir-ho d'alguna manera, però la realitat és que van ser visionaris. Ara, conjuntament amb això van venir moltes coses molt dolentes, que són les que intento explicar en el llibre, no? Es crea la polarització, es crea el no comprovar res, es crea... es genera un món nou que és en el fons en el que estem vivint ara, i el que m'interessava de fer el llibre era com explicar aquests anys primers on es genera la realitat que estàs vivint avui dia, on ja no té poder mitjans com Playground, però en el fons el que està passant ara és exactament igual o pitjor. És a dir, Netflix... les tecnològiques han deixat els mitjans de comunicació totalment morts i han acabat amb el cine parcialment, és a dir... I tot això es comença a generar en aquest moment tan clau, no? En el que el món canvia d'una manera brutal, i crec que no ens hem adonat de fins a quin punt va canviar. Crec que les persones tenim una qualitat tan curiosa com d'adaptar-nos a tot,
sí,
que crec que si ens parem un moment i pensem com estaven en 2012-2013 i com estem ara, jo crec que ens esgarrifaríem, no? I el llibre és una mica això, l'explicar-te el... Hòstia, fixa't quin viatge hem fet i quin món més raro ens ha quedat, per dir-ho d'alguna manera. No?
De fet, el llibre, tu, hi ha un moment, ara estava buscant la pregunta perquè és aquelles frases que subratlles, ara no la trobo. Però sí que és veritat que dius, la primera vegada, no, que et van parlar d'internet, vas pensar, això no li interessarà a ningú, no? Vull dir, aquest contingut, és impossible que això desperti l'atenció d'algú, i finalment, avui en dia, és pràcticament el contingut que consulta i mira i consumeix la gent que està a les xarxes socials.
Sí,
no?
Sí.
És a dir, hem passat d'un contingut que era totalment banal a una cosa que ara és absolutament mainstream, no?, i que consumeix tothom.
Jo sóc sempre així, soc, per això, evidentment, sóc el contrari com de Steve Jobs o alguna cosa així. O sigui, jo mai sé venir les coses que... O sigui, jo, per exemple, quan la gent vaig veure les notícies d'Antena 3, crec que va ser fa molts anys, que a Itàlia s'havien posat a moda els telèfons mòbils,
sí,
també ho dic, vaig pensar, hòstia, això no li agradarà ni... Això, qui vol, exacte, això?
Qui vol estar 24 hores,
clar,
connectat al telèfon,
això
no?
Això
ho dius al mòbil.
Al
mòbil, al llibre.
Sí, ja, després em va passar exactament igual amb internet. Sortia amb una noia que era enginyera i el seu pare tenia, molt abans que la resta de la gent, tenia accés a internet, i vaig dir, esto es un horror, esto no vale nada, esto, ¿quién quiere esto? No. Evidentment, imagina't que visionari sóc jo, no? I després vaig tenir una altra noia que es va enganxar molt a Facebook,
sí,
i també no, jo no entenia què feia, o sigui, veia que només que estava com molta estona en aquest entorn com blau, escrivint-se amb gent, pensava que s'havia fet com hacker o alguna cosa així, I no, era clar, era el que venia, no? Jo mai sé veure... De fet, estant a la mateixa Playground, els grans canvis jo no els sabia veure, tampoc. És a dir, jo crec que tinc una certa capacitat, qualitat, per fer el que faig, que és tenir bones idees, fer vídeos molt... Crec que estan bé, bons reportatges, escriure, etc. Però no, sé, no sabia veure, ni estant a dins de Playground, jo no sabia veure les coses que passaven. Per exemple, ells van tenir molts encerts. Un va ser, van ser els primers a tot el món, de fet, en fer els vídeos verticals, per exemple, adaptats a la forma del mòbil. Això, per exemple, quan m'ho van explicar, jo m'hi vaig oposar totalment.
Mira, i ara tenim aquí la Vanessa, la nostra companya de xarxes, que t'està gravant per generar aquest contingut a xarxes amb el telèfon en vertical. Sí. Per tant, aquesta visió aquí tampoc la vas acabar d'ensapar.
No. O els subtítols, per exemple, perquè la gent normalment no porta auriculars, i perquè poguessin veure els vídeos sense necessitat de tenir so. I també vaig dir, no, esto de poner subtítulos es una tontería, nos hace perder mucho tiempo. O sigui, que imagina't que jo no vaig saber veure res del que...
Carlo, una cosa que em sorprèn de tu, de totes les coses que fas, dels guions que escrius, de les teves pel·lis, sèries, és que aconsegueixes, tot i estar ficat a dins d'aquest món, que tu ets tan crític, i que després ja en parlarem, aconsegueixes sortir-ne i veure la gran foto, no? Llegir-lo també des d'un punt de vista crític. Com t'ho fas? Perquè a vegades quan estàs immers, no, en aquest fang, costa molt agafar perspectiva. Però tu aconsegueixes, i d'això en treus també, mira, si m'ho permets, molt contingut, no?
Total,
pels teus guions, com ho fas?
Sí,
com és aquest exercici?
A la mateixa Playground, quan ja veia que l'empresa anava molt malament, un any o dos abans vaig començar a apuntar les notes de l'iPhone i a les llibretes les coses més boges que passaven cada dia. I era cada dia.
A dins l'empresa, eh?
Estant a l'empresa. Cada dia quan sortia, era una estoneta, apuntava en plan, uau, ya ha pasado esto, es increíble, o jo què sé, no? El que fos. I en un punt que tenia moltes pàgines, tenia moltes... I sí, és una cosa que no puc evitar fer-la. Jo crec que té a veure amb el fet que sóc fill únic i els meus pares em tenien sempre tancat en una habitació.
I tu ho escrivies tot.
Clar, i llavors, bueno, primer els tenia molta mania els meus pares, no passa res, però vaig desenvolupar com una mena com de frontalitat respecte als meus pares i per extensió envers el món. I llavors això em fa que estigui on estigui, de manera natural tinc tendència a fixar-me en les coses que no funcionen o en les que són ridícules, i em passa amb tot. És a dir, el llibre anterior, Doctor Portuondo, era una mirada molt crítica també al respecte de la... Encantant-me la psicoanàlisi i haver-la fet molts anys com a pacient, però una mirada molt escèptica.
Sí, de fet, hi ha aquest boicoteig,
sí,
no?
Total,
recordem
total.
Que Portuondo, Doctor Portuondo, és la primera sèrie de producció pròpia de Filmin. I vull dir, si teniu l'oportunitat, hi ha una temporada, mireu-la, perquè és precisament el personatge que d'alguna manera et personifica tu. Sí que es boicoteja ell mateix
totalment.
Fent psicoanàlisi, vull dir que fins i tot arriba aquest extrem, no, que és girar el cargol un parell de vegades.
No, i em passa com tot el... Com bé dius, em passa amb tot. És a dir, quan arribo a un lloc... No, per això em costa molt de vegades relacionar-me, jo tinc dos fills, em costa relacionar-me amb nens, perquè els nens són tot el contrari, són com la ingenuïtat màxima. I jo quan entro en un lloc no puc evitar fixar-me en la cosa més fotuda.
Què t'has fixat de Ràdio Estel?
No, res en especial. No m'ha donat,
No m'ha donat temps.
Hauria de venir diversos dies, m'hauria de tenir diversos dies per aquí, i llavors començaria a apuntar. Però no m'ha donat
de
temps.
De moment
encara.
Tot bé, no? Aquí estem amb la Vanessa, la televisió, el rellotge aquest.
De moment
aquest,
tot bé.
Sí, el teu llibre.
Sí, m'ha agradat molt que posessiu Drake d'inici.
T'ha agradat?
Això
home, és una de les cançons que apareixen.
Sí.
Mira, em va molt bé que em diguis això. Però deixa'm, abans de res, Carlo, perquè clar, estem parlant, no? Ja t'ho dic, que a mi això de Playground em va venir una mica de nou quan vaig començar a llegir la teva novel·la. Clar, jo m'imagino els oients que ens estan escoltant des de casa, explica'ns una mica quin tipus de contingut fèieu, perquè aquí estem parlant tota l'estona de vídeos, no? De si verticals, si horitzontals, però explica'ns aquest mitjà de comunicació nou que s'hi podia llegir, que s'hi podia veure.
Bueno, originalment Playground comença com una mena de Pitchfork. No sé si coneixeu Pitchfork.
Tampoc.
Pitchfork és una web com de tendències musicals i sobretot de música.
Sí.
Playground va començar així, com ressenyes de discos així de rap, de música electrònica, però de seguida va evolucionar una mena de nou periodisme, que era el que estava fent BuzzFeed, Vice, que era fer reportatges més llargs.
Tot això són, pels nostres oients, BuzzFeed, Vice, són plataformes web, no?
Sí,
on s'hi poden llegir notícies.
Nord-americanes, que van generar aquesta mena de nou periodisme on s'introduïa la primera persona, és a dir, el periodista opinava, on hi havia un cert component lúdic, és a dir, on es trencaven els formats periodístics tradicionals, i es van posar de moda, per exemple, els costumbrismes humorístics, que buscaven la identificació amb l'audiència, és a dir, les 15 coses que te van a passar sempre en l'oficina quan te quedes a comer.
Això dels números, perdona, ara que em dius això, això dels números imparells, és veritat? És a dir, que quan es fan llistes d'aquesta mena, s'ha de posar un número imparell perquè així la gent clica més? És a dir, funcionar millor un 15 que un 14?
Hi havia 1.000 regles. Hi havia 1.000 regles amb Excels que les havies de complir totes. És a dir, no podies escriure un article i posar dos idees. Era un article, una idea. Dos articles, dos idees. O sea, era com... sempre que puedas pon a Tarantino o a... O sea, hi havia una sèrie de gent com que sempre... de famosos, per exemple, que la gent sempre clicava quan els veia.
Clar, estem parlant tot ara d'aquest contingut viral, que penjàveu a Playground i que després reproduïen milions i milions de persones. Aquests estàndards, per dir-ho així, aquests checks, aquesta llista d'Excel, que amb aquests comentaris o aquestes notes que havien d'incloure tots els vídeos, qui ho feia, això?
Això ho feia el coordinador de continguts, el cap de continguts. Haig de dir que jo sempre era bastant rebel i m'ho saltava
tot. Seria com un llibre d'estil, no?
Sí, però era molt ridícul, perquè, era, per exemple, havien tipificat els estats d'ànims que podia sentir la gent, és a dir, i els havien tipificat com amb 10, o sigui, només hi havia 10 estats d'ànim que es podien despertar en l'audiència. Hi havia com LOL, per exemple, era un, era com fer riure la gent.
Això és molt BuzzFeed, no?
Sí, era LOL, indignació, what the fuck, per exemple, what the fuck volia dir com, o sigui, què és això, no?
I no
era
ho com, puc creure, no?
Sí, sorpresa, empoderament... hi havia 10, només 10. No sé, el que fos. Hi havia com 10, ja ni me'n recordo. I jo, per exemple, sempre venia amb vídeos. Jo sobretot feia vídeos. Vaig començar d'articulista, però de seguida em vaig passar a fer vídeo. De fet, vaig ser jo qui va introduir el vídeo a Playground.
Aquí vas estar encertat,
sí,
Carlo.
Sí, sí, però ho vaig fer per cobrar més, només. Perquè per un article...
Però és lícit, eh?
Sí, per un article cobraves 100 euros i per un vídeo cobraves 400.
Clar, perquè tot això era molt precari, també.
Sí, sí, totalment, totalment. Jo, clar, cobrar, quants articles podries fer? I al final et posaven una nòmina, però... però a l'inici jo era col·laborador freelance i era per un article et donaven 100 euros i vaig dir, hòstia, si faig vídeos, jo crec que a mínim em donaran 300 euros o així. I em van dir, no, pues si traes vídeos pues són 400. I llavors era tot vídeo, els temes ja directament els feien vídeo. Però la gràcia meva, jo crec, i vaig ser, vaig ser el primer en introduir-ho, era que representava una altra forma d'internet que no estava tan ben vista, no només en els digitals, sinó en general, que era una mica lo inesperat, per dir-ho d'alguna manera. Jo buscava una cosa que a mi és el que més m'ha agradat d'internet, i a mi m'ha agradat molt i m'agrada molt internet, i era aquesta capacitat que pot tenir de descobrir-te allò que ni t'imagines, no? I d'obrir espais que mai podrien ocupar ni la televisió, ni la ràdio, ni el cine. Llavors jo venia amb els vídeos més raros, i fins al punt... Eren tan raros que moltes vegades no me'ls volien
publicar.
Quin
és el més raro que vas presentar i que es pugui dir en antena?
Moltíssims. De fet, alguns dels grans èxits no els volien publicar. Per exemple, jo vaig tenir una supersèrie d'èxit que era Quiero ser negro, que va arribar a tenir 20 milions, crec, al primer episodi. Era un noi que deia que volia ser negre, i deia que volia ser negre perquè jo vull ser negre. I jo, a mi m'entusiasma la música afroamericana, el rap, el funk, el soul, el jazz, i jo sento que jo sóc negre. I llavors vaig agafar un actor perquè fes com... personifiqués aquestes fantasies meves de ser negre. Sí. I la sèrie es deia Quiero ser negro. I quan vaig presentar el primer vídeo em van dir, ¿esto qué es? ¿Esto no se entiende? Esto es un tío en su casa diciendo que quiere ser negro y que hay cosas que son negras en la vida y hay cosas que no son negras y que tiene un plan para ser negro. Això, no sé. I no el van publicar, i el van publicar per accident. Un community manager es va deixar programat durant un Sant Joan o alguna cosa així, perquè no hi havia res, i va trobar el vídeo, el va deixar programat i va marxar. Quan vam tornar, el vídeo tenia milions de reproduccions. Ostres. Això és tal qual així. I em van dir com, hòstia, que suerte, que bueno. I va dir, com, este és el vídeo que no queríais publicar.
Els mateixos que t'havien dit que no, ara celebraven... Doncs
celebraven això. I això és molt internet, també, no? I llavors, sí, jo normalment intentava tenir les idees més rares. Intentava convenir com amb les coses... I hi havia com una liberació molt potent, que això sí que és un tema interessant a tractar, que és que crec que ens podem enfotre el que vulguem dels mitjans digitals o de Playground. Playground va cridar molt l'atenció a Barcelona perquè era un lloc totalment nou, molt raro, que publicava moltes coses. Algunes eren molt ridícules, altres estaven molt bé. Però la realitat és que durant uns anys, primer, va donar una oportunitat real a moltíssims realitzadors, articulistes, artistes de tota mena, dissenyadors gràfics, que no trobaven el seu lloc a fora. I encara més important, que no tenien capacitat de ser lliures a dins del lloc on treballaven. Llavors, durant un temps, podies fer coses tan estranyes com aquesta que t'estic dient, no? Quiero ser negro.
Tu també per això critiques el funcionament intern no? D'aquest tipus d'aplicacions o d'empreses, noves empreses tecnològiques, aquestes startups. Explica'ns una mica com era el dia a dia de viure a dins de Playground i també, clar, abans parlaves de la creativitat, no? Que a tu t'agrada molt ser creatiu, de fet, a les teves sèries, als teus guions, no? També en aquests girs de guió que no t'esperes. No sé si avui en dia que estem consumint tant i tant contingut contínuament a les xarxes, a les pantalles, si cada vegada és més difícil ser creatiu i sorprendre també
jo,
a l'audiència.
Totalment d'acord. Jo crec que estàs en un moment... Crec que vull pensar que estàs sortint d'aquest moment del que tu estàs parlant, de plataformes, algoritmes... O almenys que es comença a obrir una mena de cansament que generarà una alternativa. Però crec que portes uns anys especialment foscos per ser creatiu. Crec que el fenomen posterior al que descric en el llibre Contenido ha estat un període molt fosc, és a dir, ha estat un període on ser creatiu és contraproduent, és quedar-te fora del mercat, no? És a dir, ara tu, si vols ser director... Has de passar per plataformes, has de passar per... I tot està traduït en algoritmes, no? Tot està...
Encursetat, sí. A uns paràmetres...
Però també les polítiques de publicació de les xarxes socials que abans van permetre molta llibertat als seus inicis, que és el que descric en el llibre, ara s'han tornat impossibles, no? I tot es despublica, tot és denunciat, tot és... Amb el que jo crec que has estat en un moment on no ha estat especialment creatiu, però crec que la gent està molt cansada. Crec que cada vegada estem més cansats d'entrar a Netflix, per exemple, i veure que tot és com igual, és una mena com de cash converters de l'audiovisual, i que no val res. És a dir, que vols coses humanes, vols coses que t'expliquin alguna cosa, no? I crec que a poc a poc això són com onades, no? I crec que ara ha de venir una onada en paral·lel a la pujada de la intel·ligència artificial, on també tornem a apreciar coses fetes per éssers humans i amb humanitat. No?
Va, escoltem una mica de música, també feta per un ésser... Que a mi em sembla que t'agrada molt. És la Diana Ross. Estem parlant amb el Carlo Padial del seu llibre Contenido, editat per Blacky Books. Ell és escriptor, director de cinema i guionista. Ens està parlant bé d'aquest llibre on parla també de la seva experiència a Playground. Carlo, tu t'agraden els àtoms, la gent jove, el cafè i Diana Ross, entre moltes altres coses que ara escoltem de fons. Quins continguts t'agraden a tu avui consumir a internet? Perquè no sé si amb aquesta ment tu tan creativa que tens aquí, continguts creats aquí a Catalunya, a Espanya, en trobes o has de viatjar fins a altres països per trobar coses que realment et sorprenguin?
Clar, jo normalment mai faig distincions, la veritat. No estic mai localitzat en res, ni en Barcelona, ni en Catalunya, ni en Espanya o el que sigui. Jo crec que estàs en un moment en el que tu mateix has de ser com el teu prescriptor, no? I crec que has de... Abans les coses t'arribaven d'una manera molt més directa, molt més agrupada, per dir-ho d'alguna manera, i tots compartíem una mena com d'imaginari col·lectiu, més o menys. Hi havia gent més jove, gent més connectada, no sé què. Des de 2017-2018 això s'ha trencat i cadascú viu a la seva bombolla.
És una mica l'exemple que tu posaves de Netflix, no? Que ara abans doncs, posàvem televisió a TV3 i tots miràvem la sèrie i el dia següent a la feina tots en parlàvem i avui en dia doncs, no en parlem perquè cadascú mira una cosa diferent.
Clar, la realitat s'ha trencat i ja no hi ha un imaginari comú, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, jo per mi inclús tinc la teoria de que no existeix el mainstream, ja. És a dir, queden com ecos del mainstream, Taylor Swift i coses així, però no... Però la realitat és que què és mainstream? Ja quan a vegades algú em diu esto es muy poco mainstream, digo, ¿pero de qué hablas? ¿Y el mainstream qué es? Si no lo ve nadie. Lo ven cuatro viejos. Es que ¿de qué me estás hablando? Jo crec que estàs en un moment molt raro. I llavors el que has de fer és... Crec que has de ser més actiu que mai i has de ser capaç com de recol·lectar tu mateix coses. Llavors, en el meu cas, mentre que abans et podia dir hòstia, entra en tal canal i coge i veràs que ahí està tot... Ara t'haig de dir, no, hi ha un paio de Los Angeles que té un podcast que està superbé, he vist un documental que es va passar a un festival que quan el puguis veure filmin on sigui, és increïble, o sigui, tot és molt més dispers.
Però és complicat, no? És molt més exigent, perquè si tu no fas proactivament l'exercici de buscar allà fora, clar, el que et ve...
diguéssim... No, acabes veient de Mandalorian i ja està.
O t'acabes connectant a aquestes plataformes i la seva mires el que ells et suggereixen.
Clar, això,
no?
Això és el que fa molta gent. És a dir, i és fa una mica de por. A mi em fa por. Jo que he estat superfanàtic de Star Wars i de Marvel quan era més jove, a mi ara em fa por. És a dir, com aquesta mena com de rentada de cervell tan rara, on veus el que et diuen i et tenen com anestesiat d'alguna manera. Sí. I han matat l'esperit crític i han matat també la inquietud, no? la diferència. I això fa que quan ara et reuneixes per fer qualsevol cosa, una sèrie i tal, tothom té por a la diferència, tothom té por a ser massa creatiu. Sí. Ser massa creatiu a dia d'avui és estar fora del mercat,
clar,
no?
Que la prioritat és que et miri, o sigui, no és tant que sigui un bon contingut, sinó que s'ho miri molta gent.
Sí,
no?
I d'alguna manera que siguin com derivatius, que siguin variacions de coses que ja coneixem, que ja estan tastades, per dir-ho d'alguna manera, no?
No sé, tinc tantíssimes preguntes que no et podré fer perquè se'ns acaba el temps, Carlo. Va, tiraré aquesta perquè personalment m'interessa. Quina creus que és la clau avui perquè un contingut es converteixi en viral, no? Que també era una de les obsessions de Zenfire, de Playground. Què creus que avui triomfa? Tu abans parlaves de Taylor Swift. No sé com, per on estan avui els paràmetres.
Ara és un panorama, com parlàvem, molt més complicat que quan jo feia vídeos. És a dir, quan jo feia vídeos, la meva fórmula era intentar tenir molt bones idees originals, com sorprendre amb l'audiència amb coses que no haguessin vist abans, buscar contrastos, per exemple. Per exemple, vaig fer una sèrie de vídeos que sobre una tribu urbana que es deien els Swaggers, i la música, per exemple, era música clàssica. Mm. O sigui, intentava tenir com idees com imprevistes, per dir-ho d'alguna manera, i mirar on no mirava la gent, obrir espais nous. Avui dia, jo crec que la mateixa noció de viralitat ha canviat tant que és molt estranya, no? Avui dia estàs vivint els últims moments d'aquesta cultura horrible, per exemple, dels influencers, on just és el contrari de l'enginy, no? I estàs vivint un moment on el que crida més l'atenció de la gent està tothom tan emprenyat i està tothom tan polaritzat que el que crida l'atenció crec que no és tant gent creativa, sinó gent que sap capitalitzar l'emprenyament general, per dir-ho d'alguna manera, no? Jo mateix tinc amics que fa 10 anys eren creatius i ara són polemistes, no? Perquè s'han reconvertit perquè sent creatiu no hi havia massa mercat.
Potser
no?
Aquest és l'estat natural, és a dir, l'evolució natural de les coses, no?
Exacte.
El que tu també comentaves, que són anades i vingudes. Carlo, aquest contenido també és una radiografia de la societat digital de fa 10 anys, no? Però també és un rentat de cara al que està passant avui en dia. Tu ets molt crític, ara ho deies, no? Amb els continguts que s'estan generant avui en dia a internet, també amb aquestes noves startups de continguts digitals. Tu dius, això ho cito literalment, que són molt cutres, també quan es van crear doncs, fa 10 anys. El llibre, de fet, dius que l'única startup de veritat que ha existit mai a Espanya és el Corte Inglés. Això ho segueixes defensant? I, a veure, justifica la teva resposta.
Bueno, és una broma, evidentment. El Corte Inglés no és una startup, ja ho sé. Però és com... Hi ha una altra broma que no està al llibre, però que és que en algun lloc l'ha escrit o... que és que si internet fos un invent exclusivament espanyol seria Forocotxes. Jo crec que no dona per més la cosa. És a dir, crec que té a veure això. És a dir, aquí la transformació digital s'ha fet molt malament.
No ho sabem fer aquí.
No s'ha fet bé, no s'ha volgut invertir en desenvolupament, en I+D, i això ho he viscut jo personalment. És a dir, jo no, només vaig estar de jefe de vídeo a Playground, després vaig ser jefe de vídeo al Grupo Z, vaig portar el vídeo del periòdico, d'Esport, de Cuore, i hi havia molt poca preocupació per fer una transformació digital real. Al final, l'única cultura que predominava era la cultura del pelotazo, per dir-ho d'alguna manera, no? La cultura d'obtenir resultats ràpid, no? Mm-hmm. I això és el contrari de la transformació digital.
Creus que era un problema exclusivament econòmic? És a dir, que no s'invertien diners o que directament aquí no hi havia potser el talent de base?
Crec que hi ha una desconfiança general a això, a la investigació, al desenvolupament, però passa amb tot, a invertir en desenvolupament. I això crec que ha lastrat molt aquesta transformació digital.
estaríem parlant amb tu fins les 6, perquè hi ha moltes coses, i mira, ens han quedat moltes preguntes, però potser pots tornar altre dia, la proper llibre que publiquis, Carlo, i en seguim parlant. Avui ens ha visitat el Carlo Padial, que és escriptor, director de cinema i guionista, amb aquest contenido de Blacky Books. Mira, també et volia preguntar per la portada del llibre, que és una meravella i no em dóna temps. Bé, la propera.
La propera.
Tornaràs?
Sí, deixa aquest cliffhanger, no?
Exacte. Mm-hmm. És molt interessant, no us el perdeu, contenido, Carlo Padial, de Blacky Books. Nosaltres anem breument a publicitat, i tornem parlant d'afers internacionals. Fins ara.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Pujar tots al cotxe, arrenquem i explorar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Va, que passen ja 7 minuts de 4:45 de la tarda, després d'aquesta interessant conversa amb Carlo Padial. Continuem avançant al Fabricació Pròpia d'aquest dilluns 17 de juny. I és que ja sabeu que els dilluns també ens agrada, doncs, posar la mirada al món. D'alguna manera intentar, doncs, fer una lectura de tot el que passa al món gràcies a l'Espai Mapamundi, aquí al Fabricació. I, de fet, avui ens volíem centrar sobretot a parlar de la cimera sobre la pau a Ucraïna, que ha reunit prop de 60 líders mundials i representants de més d'una vuitena de països a Suïssa. De fet, va finalitzar ahir diumenge amb una declaració conjunta que sosté que la integritat territorial d'Ucraïna ha de ser la base de qualsevol acord de pau i reclama també seguretat nuclear i de trànsit marítim que no ha aconseguit la unanimitat. És per això que aquesta tarda, com dèiem, volem fer aquesta ullada cap a l'exterior i ens hi ajuda avui l'Òscar Mateos, que és doctor en Relacions Internacionals i professor de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Què tal, Òscar? Com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Òscar, parlem d'aquesta cimera, sense Rússia, que no estava convidada, i la unanimitat de tots els presents. Quins indiquen aquests resultats? A veure, quina lectura en fas tu, Òscar?
Són uns resultats, diguem, agradolces, en molts sentits. Són, diguem, positius, en el sentit que s'estan movent, doncs, negociacions de pau i que s'ha obert, no?, després dels primers intents que va haver i els primers compassos després de l'inici de la guerra, per allà per el març, abril, maig del 2022, s'estan movent coses i això és positiu, no? És a dir, hi ha una voluntat de posar coses sobre la taula, també donada a una conjuntura determinada, i és que hi ha un estancament de conflicte. És a dir, s'ha demostrat que ni a Ucraïna ni a Rússia, diguem, doncs són capaços de vèncer l'altre, i això en matèria normalment, doncs, de conflictes armats és un símptoma que indica, doncs, que hi ha un estancament i que les dues parts, doncs, tendeixen a reconèixer que segurament la millor de les sortides, donat el fet de que és impossible que una part guanyi a l'altra, no?, doncs la sortida negociada és la, la sortida més plausible en aquest sentit. I això és positiu en el sentit que posa les bases del que podria ser el principi, diguem, de la fi de la guerra, tot i que encara l'horitzó que s'albira és molt incert. Però negatiu perquè, d'alguna manera, hi ha alguns països, no? Evidentment Rússia, com molt bé has comentat, però també altres molt importants, i sobretot Xina, que no hi eren presents, també d'altres que tampoc han estat presents i tampoc han volgut, no, doncs, signar, doncs, aquest acord, entre els quals, per exemple, doncs, destaquen alguns països molt importants, com per exemple Brasil o Aràbia Saudita. És a dir, que en el fons, dins d'això que anomenem el sud global, diguem que hi ha un posicionament que contradiu, doncs, aquesta posició més occidental o europea, doncs, més conjunta. I això ens fa pensar, doncs, que encara queda bastant camí per recórrer.
Clar, aquest camí per recórrer, que com l'albires tu, Òscar? Perquè deies, el centenar de líders i organitzacions internacionals han fet un autèntic exercici de diplomàcia, han estat molt curosos i mesurats per evitar atacar Rússia directament i així aplanar el camí, però, clar, com veus tu, o sigui, quin és aquest futur, no? Tu deies també aquests països, no? Que no van donar el seu sí, no? Que no van ser-hi.
Correcte.
Quina creus, no? Que pot ser la resposta a llarg termini? És a dir, es poden arroplegar al final, finalment, o no? Com creus que aniran aquestes negociacions?
També és veritat que estem sotmesos a una conjuntura totalment incerta, no? Al novembre hi ha eleccions als Estats Units, hi ha obert encara un escenari de guerra a Gaza que encara afegeix més incertesa a tot l'escenari global, i aquests són elements que, evidentment, són ingredients que porten encara, doncs, més volatilitat a tot plegat. Per tant, és molt difícil dir el que pot passar a llarg termini, perquè, efectivament, si Trump va arribar al poder, si en aquell moment estiguéssim en un escenari, diguem, proper, doncs, a unes negociacions o a un acord de pau, doncs, una mica més inclusiu, doncs, no hi ha res que indiqui que no pogués saltar pels aires. Per tant, hi ha un escenari que continua sent volàtil i que posa tots els seus ulls en el que passarà al novembre als Estats Units, que és enormement important, no només per Ucraïna, sinó pel conjunt de la política internacional. Per tant, això s'ha de tenir en compte. Més enllà d'això, és evident, doncs, que estem en una primera fase de negociacions importants i que, per tant, doncs, hi ha hagut una presa de contacte entre les dues parts. És evident que la qüestió territorial és molt important i que aquí, doncs, serà un dels elements, no, més durs, doncs, de negociar, i l'altre és la possible integració d'Ucraïna dins de la OTAN. Són els dos aspectes claus que les dues parts han de prendre en consideració i veure fins a quin punt, doncs, unes renuncien a una part de la seva integritat territorial i permeten, no, doncs, que territoris, no, com Crimea, com el Donbass, etc., doncs, puguin tenir més o menys, doncs, domini per part de Rússia, o, per altra banda, doncs, això, aquesta possibilitat de que Ucraïna passi a formar part de la OTAN. L'escenari en el mig termini, per tant, és molt incert.
Clar, un escenari incert, molt incert, com deia Òscar Mateus, però deixem comentar també el paper dels Estats Units, perquè tu ara t'ho deies també, tots els ulls posats al que passi el novembre. Aquesta cimera que estem fent referència no va comptar amb Joe Biden. Últimament hem vist imatges, Òscar, no sé quina lectura en fas tu, fins a quin punt, no? Tens, o què creus, no? Si té alguna cosa a veure amb el fet que no hi fos, o com quina lectura? No sé com preguntar-t'ho, eh?
Tot... Sí, és molt preocupant.
És molt preocupant, però alhora, clar, sí. Ningú ha dit què passa, m'entens? No sé com dir-t'ho, Òscar.
Efectivament, sí, sí. A veure, per una banda, és veritat que, diguem, aquests episodis que s'estan
reproduint, no? I cada vegada va més,
i que no són un ni dos, no, sinó que són diversos. Per una banda, hi ha, doncs, alguns periodistes que han cridat a una certa cautela, perquè és cert que en alguns casos, com l'altre dia, em sembla que era la cimera del G7, doncs, en el qual Biden s'apropava a parlar, doncs, amb un paracaidista, em sembla, italià,
sí,
la imatge estava tallada i semblava, doncs, que el senyor anava, doncs, una mica perdut, no? I sense cap mena de destinació, no? Però diguem que un vídeo, no, amb un enfocament més ampli, sí que permetia veure que, efectivament, doncs, mantenia una conversa amb aquell paracaigudista. Per tant, alguns han cridat a una certa cautela i a intentar evitar, no, doncs, que a través de les fake news, doncs d'alguna manera vulguin amplificar aquesta sensació d'un Biden incapaç, no? Perquè l'altre escenari és aquest, és a dir, és que pot passar si efectivament es demostrés que això va més i que aquesta realitat, diguem, l'incapacita totalment. Jo crec que la prova de foc és d'aquí 10 dies, em sembla que és, amb aquest debat amb Trump, un cara a cara amb Trump, no? Jo crec que aquest debat efectivament serà, no?, una presa de realitat el que està succeint. És veritat que les imatges conviden a pensar que algú molt greu està passant en el context de la presidència i, per tant, en la salut de Biden, que inclús, no?, alguns han dit i han suggerit que podria portar inclús a la seva incapacitació per presentar-se com a candidat. Això situaria, diguem, la conjuntura de les eleccions nord-americanes en una realitat, en una dimensió desconeguda.
Totalment, és el que et anava a dir. O sigui, on podríem, no?, en quin context llavors ens trobaríem?
Efectivament, no? Doncs segurament aquí no sé quins mecanismes doncs preveu la pròpia Constitució, el propi règim electoral, no? Caldria veure, no? És veritat que ningú vol obrir aquest escenari, que potser doncs hem de ser més cautes del que cal, no?, del que s'està parlant, no? I per tant, jo crec que, com deia, el 28 de juny, em sembla que és aquest debat, segurament ens donarà un bon, diguem, termòmetre del que està succeint, no?
Deixa'm, Òscar, res, ens queden pocs minuts, però deixa'm aprofitar aquesta trucada d'avui al Mapa Mundi, aquí al Fabricació Pròpia. Deixa'm preguntar-te per la filial d'Al-Qaeda que ha reclamat la responsabilitat de l'atac a Burkina Faso aquest mes, on van matar més de 100 persones. Què és el que passa aquí? Quin context tenen ara mateix, Òscar?
El Sahel, Burkina Faso, és un dels països del Sahel central, juntament amb Níger i Mali, i és un escenari que des de l'any 2012, diguem, fruit de la inestabilitat en tota aquella regió, sud d'Algèria, el que va succeir amb la caiguda de Gaddafi a Líbia, doncs ha anat incrementant doncs, també la volatilitat. No? Grups jihadistes amb una forta base local, fins al punt que alguns experts diuen que no és jihadisme, sinó que sobretot es tracta de grups locals que controlen el comerç, diguem, els fluxes de comerç local i inclús el tràfic de tot tipus de substàncies, inclús de persones. El que passa que per guanyar, diguem, força i d'alguna manera també legitimitat, moltes vegades aquests grups doncs mantenen algun tipus d'afiliació més o menys explícita amb les grans, diguem, xarxes internacionals de terrorisme, que són l'Estat Islàmic i Al-Qaeda. El que és cert és que tant al nord de Mali com al nord de Burkina Faso, doncs aquests grups han guanyat cada cop més força i han demostrat doncs que l'Estat té una presència militar molt incapaç de controlar tota aquesta realitat, fins al punt doncs, que en els últims anys el que hem vist precisament en Burkina Faso com Mali són cops d'estat protagonitzats per juntes militars, que amb aquest pretext en particular, el fet de que consideren que els governs democràtics no eren capaços de controlar l'expansió del jihadisme, doncs que calia prendre, doncs, diguem, per la força el poder. El que n'estava mostrant de totes maneres és que la situació ha empitjorat moltíssim l'últim any, fins al punt que el 50% aproximadament de tota l'activitat jihadista del món doncs ara mateix té lloc en aquesta regió. Aquí s'ha de sumar també un fet important que ha estat bastant, diguem, a les capçaleres de moltíssims diaris, que és el fet de que tant a Burkina Faso com a Mali com a Níger, les tropes franceses en particular, però el conjunt també d'algunes com la dels Estats Units o inclús les missions de la Unió Europea han estat expulsades o bé han abandonat aquests contextos, doncs sumant una mica més d'incertesa i ja per, diguem, no?, per sumar més ingredients doncs tot el debat que té a veure amb la presència cada cop més important de Rússia, que paradoxalment és l'actor que cada cop ha volgut donar o demostrar com doncs més connivència amb aquestes juntes militars oferint doncs els seus serveis de seguretat.
T'he dit que et faria la última, però jo crec que ara sí que et faig la última, Òscar.
Sí.
Han passat ja uns dies de les eleccions europees, 9 de juny. Quina conclusió en treus tu ara, després al cap d'uns dies? No sé si has pogut pair els resultats o no.
Sí, jo crec que ara tot gira, diguem, entorn França, no? I el terratrèmol que aquella mateixa nit, doncs, diguem, doncs, declaració de Macron convocant eleccions legislatives, doncs, ha provocat des d'aleshores, no? Jo crec que França, hem d'entendre que Europa Tot i que els resultats han estat, en general, molt preocupants per l'ascens de l'extrema dreta, és veritat que alguns països, Suècia, Dinamarca, hi ha diguem, una regressió de l'extrema dreta i les forces, no, diguem, més al centre o a l'esquerra o al centre dreta han recuperat espai. Per tant, diguem, no ha estat un ascens majoritari, però sí que és veritat que en els tres països més importants de la Unió Europea, en molts sentits, tant a nivell demogràfic com a nivell econòmic, Itàlia, França i Alemanya, l'ascens de l'extrema dreta ha estat molt important. Per tant, el focus està aquí posat, i especialment amb el terratrèmol del que pot suposar que per primera vegada a la història de França l'extrema dreta guanyi unes eleccions legislatives. I aquí s'obre un escenari desconegut, que és, bé, què pot passar? Macron continuaria, encara com a president, però hauria de compartir, diguem, doncs, la posició de primer ministre amb el candidat de l'extrema dreta i, per tant, doncs, sobre una realitat, no, molt complexa, perquè, evidentment, recordem que l'extrema dreta francesa, doncs, ha repetit moltes vegades, no, és euroscèptica i inclús es plantejaria la sortida de la Unió Europea, no? Per tant, estem en una realitat terrible, no, i molt dura pel que és el present i el futur de la Unió Europea.
Òscar Matheus, moltes gràcies. Gràcies per haver-nos fet aquesta lectura en profunditat. L'Òscar és doctor en Relacions Internacionals i també és professor de Blanquerna Universitat a Ramon Llull. Una abraçada ben gran, Òscar.
Una abraçada, Mercè. Gràcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem. Ràdio Estel. Escoltant. Veient. Sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Capitán Cucho y le quito las arrugas con mi sopa de tortuga. Le cocino algo suave cuando tienen inversión.
Experto en cocina marítima.
8 minuts per situar-nos al punt de les 5 de la tarda d'aquest dilluns. D'aquí uns minuts, de fet, en Pau Gascó farà la seva secció habitual de cuina. Però, Pau, avui fem una prèvia, perquè jo crec que s'ho mereix.
I tant.
A veure, de què ens vols parlar avui? Perquè...
Avui parlarem dels musclos.
Home, va.
Musclos.
Musclos, d'acord. Què et sembla si per anar obrint boca, no sé, parlem uns minuts amb una persona que justament ara es troba comprant-ne de musclos? Sembla o no?
Perfecte.
Va, anem a comprovar-ho. Josep Enric, bona tarda.
Hola.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Josep, tu ets propietari de Mariscos Pepo, que de fet ens atens a aquesta hora des de la llotja del peix de la Ràpita. Això és així, Josep, no?
Sí, ara aquí a la Ràpita la venda del peix comença a les 3:30 de la tarda. Primer es comença amb marís, crustacis, i després ja passa al peix, les embarcacions de rastre.
Clar. A quin preu tenim els musclos d'aquesta hora, Josep?
El musclo va sobre 4,50 €, entre 4 i 5 euros.
4 o 5 euros. Gascó, això està bé o no?
Molt bé.
Sí.
Sí, eh?
A mi m'ho preguntes.
Bueno, tenim en Pau Gascó aquí, que no sé si us coneixeu. Pau, que coneixes del
Josep? Jo el conec, ell no sé si t'he vist, perquè ell té molts clients, és molt gran.
Que el tens situat ara, Josep, el Pau?
Sí, 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 va vindre i ja estava jo, sí, sí.
Bueno, per tant, dieu que els dos confirmeu que és bon preu pels musclos.
Sí, sí. Després a la venda al públic igual puja a 6 euros o 7. Però bueno, és un bon preu, sí.
Josep, ajuda'ns perquè en els dos últims anys tenim entès que han estat molt dolents per les altes temperatures. Estem parlant dels musclos. Això és així o no?
Sí. Sí. Bueno, s'ha pogut fer la collita al 80% estos dos anys anteriors. S'ha pogut collir el 80%, però el 20% a partir de juliol, a partir del dia 20 de juliol, en la calor que va fer l'any passat i l'altre,
sí,
se moria dins del mar. I la cria també moria.
Clar, perquè quin... Sí, Josep, quin és? Quin diries tu que són els requisits, no? Perquè sigui una, un cultiu de musclos òptima.
Per aquí, per a les Terres de l'Ebre, necessitem, com sempre hem tingut a l'Ebre, en una bona afluència d'aigua i que desemboque aigua i sediments al delta, és el principal, i que hi hagi una temperatura mitjana, que sigui l'aigua que no passi dels 24 graus, saps? I que siguis que baixant durant tot l'estiu aigua dolça, aigua de riu, els canals, i que hi haguen una mica de marees no molt fortes com un Glòria, perquè allà va destrossar el delta, però sí, una mica de marees perquè l'aigua... Perquè som bahies, la bahia dels Alfacs, que és aquí a la Ràpita, i la bahia del Fangà, que és a la part de l'Ampolla. I en aquestes dues bahies han se cultiva el musclo i l'ostra del delta, l'ostra rizada.
Ja.
Digues.
No, que t'anava a preguntar si almenys aquestes pluges... T'has molt callat, Gascó?
Sí, estic escoltant.
Estàs escoltant.
Sí.
Clar, és que el Josep en sap de musclos.
Sí.
Dius, sí.
Menjar-ne, sap menjar-ne.
Això. Què t'agrada més, cuinar-los o menjar-te'ls, Josep?
A mi m'ho dius?
Bueno. Sí, a tu t'ho dic.
A mi.
A parts iguals, no?
És més senzill. Menjar-los és més senzill. Però la cuina també m'agrada molt.
Clar. Perquè ara parlarem dels mariscos, Pepo, perquè jo crec que té una... De fet, Gascó, tu ens els has proposat perquè tenen una gran peculiaritat.
Sí, de fet és un...
És peixateria, no?
És una peixateria, no és un restaurant.
Clar,
és,
no. Com funciona això, Josep?
Sí, som una pescateria gastronòmica,
sí.
Una peixateria gastronòmica, però, és a dir, fem la venda de peix i marits i cuinem... Perdona, un segon, eh?
Que tens feina, pobre, està clar.
Sí, però igual puc estar comprant i parlant amb tu.
Ah, sí? Sí, compra. Va, fem un directe, Josep.
És que estic aquí en directe, estan venent el peix.
Val, i què? I ara què estàs veient? Quin tipus de... què estàs comprant?
Ara hi ha cavalla, peluda...
Sí.
Xipiró... una mica de... La palaia, que nosaltres diem palaia, nosaltres diem pelaia.
Pelaia.
També hi ha rap, lluç, mollera...
Val. I què compraràs, Josep?
Anna, lo que pugui, perquè els preus, això és de la subhasta, puja i baixa d'una barca a l'altra i pot canviar el peix.
Jo us explico una curiositat. A la Ràpita, quan jo vaig conèixer el Mariscos Pepo, em dedicava a fer vela lleugera pel port. I entre setmanes has de vigilar molt, perquè quan arriben les barques de rastre, hi ha una tradició que és que aquí... Bueno, la norma és que aquí, la primera barca que entra marca el primer preu.
Yeah.
I aleshores, quan tu veus arribar les barques de rastre, aparta't, perquè no estan per hòsties, eh? O sigui, entren al port cagant hòsties.
Doncs no, i prou.
Perdoni. I res, això. Escolta'm, i el llagostí, com el tenim, el llagostí?
Ara està molt bé, està molt bo. Ara es comença el temps de la sàrcia. Mhm. Que és el millor llangostí pescat a la sàrcia, i s'està pagant bé, bastant bé, entre 25 i 30 euros el quilo.
Doncs el Mariscos Pepo té una curiositat, que és que tu vas allà... És una... Els horaris, Josep, quins són? Perquè sé que és de peixateria, no?
Sí, obrim a les 9 i mitja del matí, tanquem a la 1 i mitja.
Exacte, o sigui, tu a les 9 i mitja del matí pots anar allà a prendre dos copes de cava i unes ostres.
Sí, o si vols unes gambes a la planxa, unes gambes a l'all,
sí.
Raiget de ron o uns llangostins a la planxa.
O moixama.
Musclos moixama amb oli d'oliva d'aquí, també de la nostra terra.
Un oli espectacular.
Sí. O uns escamarlans, també a la planxa.
Sí, i aleshores tu vas allà... Pots fer el vermut i, si cal, amb dos alguns peixos per cuinar a casa.
Exacte, el peix només el venem al públic, sí.
Molt bé.
El de més ho cuinem, el que és crustacis i maris.
Fantàstic. Josep, un dia us haurem de baixar al Delta a veure't. Josep Enric, propietari de Mariscos Pepo, moltes gràcies, que et facis bona compra.
Moltes gràcies a vosaltres, eh? I quan vinguéssiu ja teniu una degustació...
Ep!
Ep. Doncs, ara per l'eufònic, ara per l'eufònic.
Prenem nota, gràcies, Josep. Va, petita aturada i tornem amb en Pau Escó.